Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. El Pol vol ser periodista. Li agrada seguir les telenotícies i, sobretot, els esports. La seva habitació és un museu del Barça a escala reduïda. Objectes amb els colors blaugrana i samarretes signades pels jugadors penjades ordenadament a les parets. El Pol té paràlisi cerebral, una discapacitat reconeguda del 98% i un grau de dependència 3. A punt de fer els 25 anys, els seus pares han remogut cel i terra des que va néixer per poder cobrir totes les seves necessitats, que són moltes. Això vol dir temps i, sobretot, diners. Diners que, en el cas de la família del Pol, surten de la venda del pis que tenien en propietat per anar de lloguer i no deixar de treballar. El que preveu la llei de la dependència és insuficient. Ara mateix tenen una cuidadora als matins, de dilluns a divendres, durant 1 hora i 10 minuts, que l'ajuda a vestir-se, li dona l'esmorzar i l'acompanya a l'autobús que el porta al centre ocupacional. A la tarda, com que els pares treballen, el cuidador que se'n fa càrrec quan arriba a casa l'han de pagar de la seva butxaca. La Maria Jesús Martínez té 88 anys i va patir un ictus en fa 2. Té el grau de dependència màxim, que van trigar 1 any a notificar en uns processos burocràtics que s'allarguen en el temps, quan el temps, precisament aquí, és el que juga en contra. La Montse, la seva filla, denuncia que a la residència pública del barri hi ha 3 anys de llista d'espera i que encara avui dia no ha rebut cap tipus d'ajuda. En el cas del seu pare, la llei de la dependència no va arribar a temps. Ara mateix, a Catalunya hi ha 69.000 persones en llista d'espera i 17.000 que esperen també una plaça en una residència. Segons l'Observatori Estatal de la Dependència, un 39% de la població que està en llista d'espera a Espanya és catalana. Ho direm d'una altra manera perquè quedi encara més clar. Això vol dir que 4 de cada 10 persones que estan esperant rebre una ajuda de la llei de la dependència a l'Estat són catalanes. La Generalitat diu que s'ha compromès a reduir aquestes xifres, però el problema de base s'alimenta de diversos factors. El principal, l'infrafinançament des de fa molts anys, però també una burocràcia que fa que els professionals sobre el terreny, com els treballadors socials, es trobin desbordats. Mentrestant, les famílies esgotades han de buscar-se literalment la vida per trobar solucions immediates a una realitat que ens posa davant del mirall com a societat. Com tracta el sistema les persones que no són productives? Quin valor se'ls dona?
Solidaris. Tothom té una història. Dimarts, 5 de la tarda. Sant Joan Despí, Baix Llobregat.
Montse, què tal?
Obre?
Ara sí.
Vale.
Fins ara. Hola. Com estem?
Hola.
Què tal?
Acabo d'arribar ara.
Sí?
Ja, han arribat tots a la vegada. Què tal?
Montse, què tal? Com estàs? Primer de tot.
Molt bé.
Montse Arús, 56 anys, comercial. Té 2 fills, el Pol, que aviat farà 25 anys, i la Carla, de 30. En Pol té paràlisi cerebral i una discapacitat reconeguda del 98% i un grau de dependència 3.
Som a casa vostra, a Sant Joan Despí. No sé, avui has treballat, has arribat de treballar fa poca estona?
Sí.
Quin és el teu horari habitual? En quina hora comences al matí i en quina hora acabes a la tarda?
Sí, normal. Ara he fet un canvi d'horari una mica que m'han permès a l'empresa. Aleshores, ara faig de 9 a 3 de la tarda i de 4 a 6, que normalment són 6:45 o les 7, i llavors ja vinc cap a casa. Treballo a Barcelona i visc a Sant Joan Despí.
Treballes de comercial, igual que el teu marit,
sí,
no?
Sí.
Teniu horaris similars amb el teu marit?
No, perquè el meu marit, ell treballa per tot Espanya i llavors té les illes també. I ara, per exemple, aquesta setmana ell se'n va anar el dilluns a les 4 de la matinada i arribarà divendres de Palma de Mallorca. No coincidim gaire. Sí.
Com us ho feu?
Bueno, doncs és molt complicat perquè És a base de persones que et vulguin ajudar i tot de diners, perquè no tens ajudes. Tens el centre ocupacional a Bomba al Pol ara actualment, però clar, el seu horari és de 9 del matí i amb el transport arriba a casa sobre les 5 de la tarda. Per tant, és complicat que si tu entres en una feina a les 9 o a 9:15 i surts de la feina a les 6, necessites ajudes al dematí, necessites ajudes a la tarda o deixar de treballar. Però clar, és el peix que es mossega la cua.
Clar. El Pol necessita suport continu i total, no?
Sí, el Pol té una discapacitat d'un 98% i necessita l'ajuda d'una tercera persona, segons els barems que ell té, perquè necessita ajudes per tot, per dinar, per menjar, per vestir-se, per despullar-se, per rentar-se les dents, per anar al bany, va amb cadira de rodes i, o sigui, necessita una tercera persona per tota l'ajuda de la vida diària.
Clar, has dit abans, no?, que el Pol va a un centre ocupacional, no? Explica'm quin és el seu dia a dia, no? Qui el lleva al matí, qui l'ajuda a vestir-lo, qui el porta a l'autocar perquè pugui anar a aquest centre ocupacional?
Doncs ara actualment, bueno, estem amb la llei de la dependència, però el fer-se majors de 18 anys i poder anar al centre ocupacional et valoren a quin tipus de centre vas, com que és un centre concertat, doncs l'ajuda que et queda, en aquest cas, és l'ajuda d'una persona, d'una cuidadora que pertany a la dependència, de cada municipi, en aquest cas de Sant Joan d'Espí, i aleshores la tenim els cinc dies de la setmana, de dilluns a divendres, i pots organitzar-te una mica l'horari. El Pol em sembla que té 1 hora i 10 minuts per dia durant 5 dies, i aleshores nosaltres ho hem escollit de 7:20 del matí a 9:15 del matí, perquè així, com que és la mateixa hora que ens n'hem d'anar a treballar i que ella ha d'anar a Calvet a recollir un transport adaptat, que això també és una feina d'aconseguir el transport adaptat del Consell Comarcal, doncs ens ajudem mútuament. Ve la Carme, que és la seva cuidadora, i ve a les 7:20 del matí i entre les dues doncs preparem l'esmorzar del Pol, ella el vesteix mentre jo també em puc dutxar, jo li preparo l'esmorzar i ella li dona l'esmorzar, jo me'n vaig a treballar i ella s'espera fins que ve l'autocar.
Vosaltres, Carme, tu i el teu marit, també la teva filla, no?, heu lluitat molt pel vostre fill, no?, perquè tirés endavant, no?, dins dels límits, no?, d'aquesta discapacitat. No m'agrada parlar de límits tampoc, però heu bregat...
Hem volgut, hem intentat normalitzar-ho tot.
Estimular-lo molt.
Hem volgut estimular-lo molt. A vegades, jo penso inclús ara, que sembla... no queda bé dir-ho, però sembla com que l'hem estimulat massa en el Pol, perquè...
En quin sentit?
A vegades... O sigui, estem contentíssims i estem contents de que el Pol sigui així, no?, de que parli tant, que vulgui saber-ho tot, que li interessin les notícies, el que passa al món, que vulgui anar a tot arreu. El que passa, com que tenen aquesta discapacitat, l'estimulació fa que moltes coses no les entengui i cada vegada que es fa més gran és molt més difícil explicar-li tot. Són preguntes tota l'estona sobre els temes perquè no els pot arribar a comprendre. Però bueno, hem fet tot el que hem pogut. Hem fet equinoteràpia quan era petit, hem tingut fisios, hem tingut tot. Bueno, ens vam tindre que vendre el pis que teníem de propietat per poder fer tot el que volíem fer amb el Pol, i ara estem aquí visquent de lloguer i així, doncs, treballant els dos podem mantindre el que nosaltres volem amb ell.
Perquè, clar, això és temps i també són molts diners, ara ho comentaves, no? Els tractaments, no?, que ha de seguir, el control mèdic que ha de seguir, doncs, sí, una persona com el Pol amb aquesta, amb aquesta discapacitat, amb aquest grau de discapacitat, no? Això val diners. Adaptar
val...
la casa, sí, val diners, no? Sí. Comprar una grua, els productes que necessiti, no? Tot això va sumant a la...
Sí, perquè tot són molt diners, perquè tens ajudes tècniques que t'entren amb el grau de discapacitat que té el Pol, però t'entren les mínimes. Les mínimes no vol dir que siguin les que li serveixin a un Pol o a molts Pols que hi ha a tot arreu. Per exemple, el Pol no pot tindre una cadira de rodes normal. És més complicat, doncs, perquè cada noi o cada noia, doncs, té, doncs, un té l'esquena malament o el braç o no s'aguanta el cap, llavors tens que afegir moltes ajudes tècniques que no t'entren i les tens que assumir tu. I si no, doncs, tirar la tovallola amb tot i deixar un noi o una noia a casa sense poder fer res. Perquè si vols continuar una vida normalitzada i fer el mateix que faries amb un altre fill, tens que fer una inversió molt forta.
Ell necessita un seguiment mèdic constant?
Sí, el que més malbé se li fa és tota la part de l'esquena, de pateix dolors. Per tant, tenim que tindre un seguiment mèdic constant i amb l'adolescència, ja fa uns anys, se li va juntar molt amb tema psicològic i psíquic. I aleshores també necessita psicòlegs, psiquiatres, tot això no existeix. O sigui, aquestes ajudes no estan, són molt complicades o potser et donen una hora cada any o cada 6 mesos, i amb el Pol l'hem aconseguit, doncs ara té 24 anys, l'hem aconseguit fa un any o dos, després de lluitar per un psicòleg. Fins ara hem tingut que anar psicòlegs pagant, i pagant molts diners, perquè no pot ser un psicòleg...
Està especialitzat.
Ha d'estar molt especialitzat.
Clar.
O sigui, si tu vols fer més, has de pagar-ho. Si no, t'has de conformar amb el que hi ha, que no és suficient, ni molt menys.
Ara, a Montse, per fer el mapa, perquè els oients entenguin quin tipus d'ajudes rebeu, ja ha quedat clar, que no són mai suficients, i també per parlar després d'aquesta batalla, al final, contra el sistema, contra la burocràcia, que també us hi va la salut,
No,
els pares i els cuidadors, amb tot això.
Doncs l'ajuda ara mateix que rebem és la pensió de protecció familiar, que es diu, que és de l'Estat, i aquesta pensió la rebem, no la rep el Pol directament, està a nom del pare o la mare o la persona que l'hagi sol·licitat. Aquesta pensió, que ara l'han pujat un 8%, ara cobrem exactament 679,90 €, que és el que rep el Pol mensualment. D'ajudes econòmiques ja no rep res més, és l'única ajuda que rep, i després tenim l'ajuda de la dependència amb la cuidadora, aquesta que ve al matí 1 hora i 10 minuts, 5 dies a la setmana, o sigui, tampoc tens dret el dissabte i el diumenge a tindre un respir. És les ajudes que rebem ara.
Quan el Pol es converteix en major d'edat, aquí suposo que canvia tot el mosaic, no? De la manera d'ajudar, diguem-ne, per dir-ho així, no?
Sí.
A nivell d'administració, en quin sentit?
Doncs quan abans dels 18 anys, com que se suposa que l'escolaritat és obligatòria per tothom, encara que ells és fins als 18, tens l'escolarització gratuïta si vas a un lloc públic, si vas a un lloc concertat, que no n'hi ha, de públics, em sembla, per que siguin especialitzats en, perquè ho he mirat tot, en paràlisi cerebral. Normalment són concertats. Has de pagar, però com si portes a un nen menor a una escola concertada, no? Però reps la dependència. El que passa és que tens altres ajuts. Per exemple, si el teu fill es posa malalt i ha d'estar hospitalitzat, doncs els pares que estan treballant, un dels dos, pot acollir-se a la llei per fill a càrrec amb malalties greus, i tu pots continuar cobrant el teu sou íntegre mentre estàs fent el cuidado del teu fill. A partir de la majoria d'edat, a partir dels 18 anys, ho perds tot, això. Per tant, no tens dret als pares ni a poder agafar una baixa.
Això és molt pervers.
És que tot és una trampa i és una perversió. Igual que amb les malalties, com que el Pol és major d'edat, nosaltres tenim la sort que estem a Sant Joan d'Espí, i en aquests moments han fet molta protecció oficial per ajudar tots els joves de Sant Joan d'Espí. Una d'elles, la meva filla, que va poder entrar dintre d'un sorteig. El Pol pot entrar dintre del sorteig, però llavors aquí ja no el tracten com a major d'edat. Aquí, com que nosaltres tenim la pàtria potestat del Pol i ell no té ingressos, doncs es valoren els ingressos dels pares que treballen, i aleshores ja és impossible que puguis entrar a que el Pol pugui tindre una vivenda, que és una de les preocupacions més importants que ens està tenim ara, però perquè suposo que nosaltres ja tenim una edat. El Pol ja té 25 anys i és la cosa que fins ara no la penses, però ja penses, ostres, i si ens passa alguna cosa a nosaltres, o ja no podem treballar més, i ell què tindrà?
El futur és
complicat.
Sempre, no?
El futur
sempre
ara,
és l'angoixa, no?
Aquesta edat, sí, ja penses en aquestes coses.
El centre ocupacional, ell què fa exactament? I què costa?
El centre ocupacional bueno, és un centre concertat per la Generalitat. Nosaltres en aquests moments del centre ocupacional estem pagant 371 euros mensuals del concert, perquè la resta és el que agafen del conjunt de la dependència de tots els usuaris que hi ha, perquè si no, clar, aquests centres m'imagino que serien caríssims. Però clar, content de que tu reps una pensió per fill a càrrec de 670 euros i ja només del centre ocupacional tens que pagar 370, més si tens que tindre una petita ajuda d'una persona que et vinguin i que sigui 2 hores o 3 a que tu puguis arribar a treballar, tens que afegir diners, això sense comptar l'alimentació, sense comptar el vestir...
O les necessitats que puguin sorgir, no?
Clar, jo el que crec que és molt pervers, també, és que això és per tota la vida. O sigui, jo ja porto 24 anys. És des dels 0 anys fins que ojalà jo en tingui 100 i el Pol tingui l'edat que tingui. Desgraciadament, la gent gran és molt, molt important també, però han viscut ja tota la vida i són els últims anys que els fills potser tenim que també ajudar, però potser pots estar 5 anys, 10 anys, tens un fi, un final. Nosaltres, jo és que no veiem el final. Jo sempre dic que com que jo soc comercial i estic en una administració de finques, doncs que a vegades tindré que anar... Ja m'estic imaginant amb bastó pujant escales a ensenyar pisos de lloguer, no? Per exemple. Ho veig tot impossible.
I el desgast és gros, no?
Que tens que lluitar per tot. Sí, no tens res. També crec que l'administració no ha sabut muntar un centre, un únic centre, on tu puguis anar allà i diguis, miri, el meu fill ha complert 18 anys o és major d'edat. Digui'm tot el que tenim, el que podem fer. No, tens que buscar tu la vida. Preguntant al CAP per una cosa, anar a l'Ajuntament per una altra, a la Diputació per una altra, a la Generalitat per una altra. No les pots demanar ni per internet, ni per online. O sigui, tens que anar personalment perquè al tindre la pàtria potestat del teu fill no et donen res. Has de portar el document original a tot arreu per poder demostrar que nosaltres som els responsables del Pol. És una lluita cada dia constant.
Creus que hi ha un desconeixement absolut dels legisladors?
Jo crec que sí. Que no han parlat amb les famílies per poder avaluar totes les coses que els hi falta, que necessiten. No ho han fet, perquè si ho haguessin fet és impossible. També diré una cosa ara molt forta, però crec que és la que penso. Crec que no els interessa. No els interessa absolutament res perquè aquestes persones, com els Pols que hi ha avui en dia, que no poden ni muntar una caixa, per dir-ho d'alguna manera, perquè hi ha altres que potser poden fer això, són una despesa per la societat totalment. I com que són una despesa per la societat des del minut zero, no els interessa per res fer res. No és la mateixa importància que tu portis un nen de 15 anys amb una galipàndria i amb un encostipat brutal que portis a un Pol. És que perquè té altres coses més importants i això no és una importància per ell, no? Aleshores, és molt complicat.
Com es gestiona això? Perquè al final et fan sentir com que sí, ajudes, no? Pots anar aquí, pots anar allà, però al final ets tu que has d'agafar com el toro per les banyes.
Sí, sí.
I anar seguint el camí, no? Com un joc de pistes, no?
Sí.
Al final.
És que és això, ho acabes de dir perfecte. És que és un joc de pistes, és que és de bojos. És que et crea una impotència i al final et crea una ràbia que no la vols tindre, però et fa sentir així i comparar amb altres coses que no les vols comparar perquè cada cosa té la... O sigui, ara m'ho inventaré, eh? El dia de la dona. Doncs és superimportant per mi. Jo sóc una dona, llavors crec que tenim els nostres drets. El dia de tal, però tot m'ho fa comparar amb el que ens passa a nosaltres, i llavors dic és que nosaltres ningú sap el que ens està passant.
Clar, escoltant-te també, Montse, tota aquesta feina ingent, no?, que heu fet perquè el Pol tiri endavant, no? Clar, perquè teniu feina els dos, més o menys podeu, no?, anar cobrint el que va sorgint. Explicaves abans, no?, que us vau haver de vendre el pis. M'imagino amb les famílies que no tenen els recursos que segurament potser teniu vosaltres perquè el Pol tiri endavant i que es queden totalment desemparades, no?
És que això... no m'ho puc ni imaginar, perquè té que ser horrorós, com una que li passi això doncs, a una persona sola, sigui una mare o un pare, que no tinguin, que sigui monoparental o que... Clar, m'imagino, doncs, la meva edat, doncs, m'imagino les mares o els pares doncs, que ja tenen 65 anys o 70 anys per fer tota aquesta tasca. No, és que no m'ho puc imaginar, és molt complicat.
Montse, gràcies. I, no sé, anem a veure el Pol, a veure si vol parlar una mica amb nosaltres.
Perfecte,
perquè
molt bé.
Ara li...
Pues li vaig a dir...
Sí, a veure que vingui... Un...
Que vingui cap
sí,
aquí.
Perfecte.
Gràcies, gràcies per tot.
Què faig si m'ofega la calma? Necessito explicar-t'ho a tu. Me'n vaig, però no puc anar gaire lluny.
Què, Pol, què et semblen aquests micròfons?
Mira, això és el més xulo. Mira de què és, eh? Catalunya Ràdio.
Què et sembla?
Això és molt fort, eh?
Has de venir a l'emissora, Pol.
Això, a veure si hi ha bé.
Sí, t'agradaria venir?
No ho sé.
No ho saps?
Home, digues la veritat.
Per què?
Quan fa aquesta cara que no em mira...
Pues sí, sí, no?
Sí? A tu què és el que més t'agrada? Els informatius? Sé que ets un culer, vaja, d'aquells fanàtics, fins i tot, perquè hem remenat el teu Instagram i el que surt, no, l'objecte que més surt és la bandera del Barça.
Sí, sí. Sí, però ara m'agrada més el Barça femení, perquè ara l'altre no...
El Barça femení està donant lliçons, eh?
Sí, sí.
Hem vist també, remenant els vídeos que fas a Instagram, que t'agrada molt fer retransmissions, no? Retransmetre el que passa. I te'n surts molt bé.
I aquesta nit tenim el gran partit del Barça al Camp Nou en tota la gran prèvia aquí, amb tot l'equip d'Esport 3.
Quin tipus de notícies, a banda dels esports, són les que t'agrada seguir?
A vegades algunes són molt dures i algunes vegades són divertides.
Pol, escolta, explica a la teva mare que vas al centre ocupacional.
Sí.
I tens bons amics allà.
Sí.
T'agrada anar-hi?
Sí, però el que passa que ho tinc una mica bastant lluny i a vegades trobo una mica de caravana, però...
Que és a Barcelona, no?, aquest centre?
Sí, està al Guinardó.
Al Guinardó. I la teva mare m'ha deixat aquí una llista de peticions que vosaltres heu fet perquè has explicat que avui venia a la ràdio a casa teva, no? Les principals reivindicacions que vosaltres com a col·lectiu feu, no? Quines sí. són les principals? Què heu fet amb els companys? Què heu escrit amb els companys?
Hem escrit que les rampes de l'autobús a vegades no funcionen gaire bé i també hem dit les aceres que no estan gaire bé per quan algú va encarir a l'elèctrica que no van gaire bé les aceres.
Són molt estretes, no? Potser?
Sí.
Clar. I veig aquí, a les perruqueries, un tema que no... Clar, que no hi havíem pensat mai, no? No hi ha rentacaps adaptats.
Clar. Jo té la perruqueria, tampoc vaig cada dia, però com que no pensem...
No? Amb la vida quotidiana, no? Les coses tan bàsiques, també aquí veig un altre punt, no? Els supermercats, la falta d'accés, no? Els passadissos són estrets, no?
Sí, sí.
Fins a 8 punts heu posat aquí. Bars i restauració, els companys, Pol, heu apuntat. Els banys adaptats els fan servir de magatzem.
Sí, i també els avions, que quan anem amb avió tampoc puc anar a lavabo quan és un viatge molt llarg, que hauria d'haver, són molt, molt estrets i no hi quepo amb la cadira per anar a lavabo. I ens tenim que buscar la vida perquè si no la gent si no la gent s'enfada. I també la platja, que per anar a la platja hem de demanar amb antelació hora per anar a la platja.
Déu-n'hi-do, 8 punts. Pol, t'agraeixo moltíssim que ens hagueu rebut a casa vostra. Queda pendent aquesta invitació, no ho he dit per dir. Doncs moltes gràcies, Montse i Pol, de veritat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Solidaris. Esteu camps d'autoritat. Mirada horitzontal.
I el rellotge es cap a baix.
Mercè Folch.
El Pol ja té reconegut un grau 3 de dependència i rep les ajudes pertinents, tot i que, com hem sentit, no són suficients. El camí per aconseguir-les és dur i llarg. Actualment, el temps d'espera són 294 dies i, tot i que a l'agost eren 410, encara estem molt per sobre del que dicta la llei. Hem parlat amb Bàrbara Vega, treballadora social i cap d'unitat de serveis socials bàsics de Viladecans, perquè ens expliqui amb què es troben les famílies.
A la llei de dependència es pot acollir qualsevol persona que tingui dificultats per fer les activitats de la vida diària, perquè moltes vegades això es confon amb la discapacitat. La discapacitat és un tema, és una gestió, i la dependència és una altra. A la gent ha de pensar que la dependència no està vinculada a malalties.
És meu desert, sempre és meu desert. Les flors són margelides.
Tot i que la llei estava pensada per l'atenció a les persones grans, com hem vist amb en Pol, ha acabat donant resposta a moltes altres casuístiques. La via d'entrada al circuit és bidireccional. La família comença els tràmits directament o bé un tècnic, educador o treballador social detecta la situació.
La sol·licitud és relativament fàcil. La història és que hi ha molta gent que no se'n surt. Si ja abans de la pandèmia que hi havia presència, estaven totes les oficines obertes i ja costava, t'ho imagina't ara la gent que ha de demanar hora. Això realment és una complicació, perquè la gent que té suport familiar, la gent que té una família que està darrere, aquí no hi ha problema. Aquí el problema és quan les famílies són més vulnerables.
Un cop feta la sol·licitud, t'han de fer una visita a casa als equips de valoració de la Generalitat, que determinaran el grau de dependència de la persona. Van de l'1 al 3, depenent de l'autonomia del sol·licitant. Segons el grau que s'assigni, es podran demanar unes ajudes o altres. Si les circumstàncies evolucionen, es pot tramitar una revisió de grau, però cal que hagin canviat moltes coses perquè te la facin. I l'altre escull amb el que es troben les famílies és que l'administració no va prou coordinada.
Una vegada que està valorada aquesta persona, als serveis socials es arriba un llistat amb els noms de les persones que tenen grau de dependència. I amb aquestes dades és quan nosaltres comencem a treballar. Què passa? Que l'administració no anem en sintonia, perquè entenguis. Molta gent rep la resolució amb el grau i a nosaltres no ens ha arribat les seves dades. Nosaltres des dels serveis socials, si no tenim aquestes dades de la Generalitat, la persona pot tenir la resolució fa 3 mesos, però jo sense aquestes dades no puc començar a treballar.
Tengo la cura de tu mal estar.
Quan arriben les dades, la família i els treballadors socials del municipi pacten el que es coneix com el PIA, el programa individual d'atenció que més els interessa. Això, segons on visquis, pot fer que es faci al cap de 6 o de 18 mesos.
Això és un acord amb la família i la persona dependent. Què vol aquesta persona? Què recursos necessita? Si aquesta persona necessita suport, també prescrivim atenció domiciliària, ve una persona... Depèn de cada situació... Es prescriuen els recursos, però això és un acord entre la persona dependent, la família i el tècnic, que finalment és el que fa el tràmit. Però aquí la qüestió és que cap municipi és igual a l'altre. Aquí tenim uns recursos, al municipi del costat tenen altres, a les zones rurals tenen altres. O sigui, aquesta és la disparitat. Depèn on tu visquis, tindràs una cosa o tindràs una altra.
Un dels recursos és poder anar a una residència, però ara mateix hi ha 17.000 persones en espera. Algunes no necessiten la plaça de seguida, però fan la reserva abans d'hora per no arriscar-se. Al temps d'espera i a la manca de recursos, Bàrbara Vega hi afegeix una altra problemàtica del sistema.
El sistema no està pensat per tenir en compte les particularitats de cada individu. un individu no és igual a un altre, una discapacitat no és igual a una altra. Llavors, el tema de persones de grans dependents normalment es valora amb els barems de la gent gran. I una persona discapacitada de gent gran o amb una situació de dependència no és la mateixa d'una persona que té 45 anys i de cop li ha vingut un ictus i l'ha deixat dependent.
Tot això fa que els treballadors socials i els cuidadors visquin el seu dia a dia amb angoixa i frustració.
Hi ha molta sobrecàrrega perquè al final qui dona la cara és el professional de base. Són els treballadors i els educadors socials que estem al peu del canyó. Perquè si una persona ve enfadada, tu has d'entendre aquesta angoixa que té i has d'acompanyar amb aquesta angoixa. I el tema de les residències és molt greu, perquè hi ha molta gent que tu estàs veient que el servei d'atenció domiciliària és com una aspirina davant d'aquesta situació, perquè una persona que necessita una plaça de residència és que realment la necessita, perquè està desgastant la mateixa persona que té la dependència, els cuidadors estan molt saturats, molt cansats, i això també és un altre tema, que no s'han fet respirs suficients, hi ha cuidadors molt grans cuidant de persones dependents.
Davant de tota aquesta situació, Vega és contundent sobre les promeses del govern de reduir la llista d'espera.
Clar, és que... No, clar, el senyor Campuzano pot dir el que vulgui. Si, jo t'asseguro, si de cop als serveis socials bàsics trobem suports, t'asseguro que les llistes d'espera es redueixen. Per això es diu professionals i recursos. Perquè també això és una conjunció. Si tu em poses professionals però no em dones recursos, no em donis res. Perquè si jo atenc a la família i resulta que el meu pressupost com a ajuntament per fer una prescripció de servei d'atenció domiciliària lo tinc esgotat, estic el mateix. Aquesta família tornarà a estar en una llista d'espera. La treuré de la llista d'espera per fer el PIA per posar-la en la llista d'espera d'un recurs. Si aquesta persona necessita un centre residencial, un centre de dia, el mateix. Clar, és que parlar és molt fàcil, però són molts factors. És dotació de personal, dotació de recursos, parlar amb l'administració local, perquè l'administració local també té la part de la seva autonomia.
Mentre la llista no es redueixi, continuaran fent malabars i agafant el mínim de baixes possibles perquè saben que, quan ells fallen, s'afegeixen més dies d'espera a les famílies que necessiten ajuda.
Solidaris. Mercè Folk.
A Catalunya, com ja dèiem a la portada, hi ha gairebé 70.000 persones a la llista d'espera de la Llei de Dependència. És un 39% de la llista estatal. Som una de les comunitats autònomes que sortim més malparades a l'últim dictamen de l'Observatori Estatal de la Dependència fet públic precisament ahir. Aquesta entitat, sense ànim de lucre, formada per professionals del tercer sector, analitza les dades oficials per fer periòdicament una fotografia de la dependència a nivell espanyol. La Mireia Isart ha parlat amb el seu president, José Manuel Ramírez.
La ley denominada dependencia es el mayor avance en protección social que hubo en España, o quizá que ha habido en España, en los últimos 20 años. En este momento, Cataluña es la comunidad autónoma que más lista de espera tiene en el limbo de la dependencia, con ese 27%, que en 17 indicadores que valoramos sobre 10 obtiene una puntuación de 3,5, es muy deficiente, solo por detrás está Murcia. Las medidas que deben de tomar tienen que ser ágiles y además necesariamente con inversión económica. La gente que está en la lista de espera, si algo no tiene, es tiempo. El 54% de las personas que están en la lista de espera de la dependencia tienen más de 80 años.
Però com hem arribat fins aquí? Lluís Torrent, secretari d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat, explica alguns dels motius. D'entrada, la lletra petita de la llei diu això.
Diu: les autonomies hauran d'igualar la despesa que fa l'Estat. Per tant, si l'Estat decideix retallar despesa i fer zero despesa, la llei es compliria si les autonomies gastessin zero. Per contra, el que ha passat és al revés, que un percentatge de repartiment, no?, de la despesa que tenia que ser equilibrat entre l'Estat i les autonomies, quan van arribar les retallades, no?, a partir del 2010, ha sigut molt diferent, no? Tan diferent com que si sumem, no?, des de la implementació de la llei de dependència, dels 18.000 milions que s'han gastat amb el sistema fins a l'any 2021, 3.000 els ha posat l'Estat, 3.000 milions, 3.000 els han posat els ciutadans en forma de copagaments i 12.000 els ha posat la Generalitat.
Una altra raó, el dèficit fiscal català.
Hi ha un problema de gestió i això ja estem intentant posar mà, però si també mires quina és la situació de les finances de la Generalitat, som de ben 80.000 milions. És una administració autonòmica, no?, amb el concepte d'administració autonòmica, que està en fallida. I això sembla que no ho expliquem mai. Portem des de l'any 2012 intervinguts per l'Estat. O sigui, va arribar un moment que l'Estat era el que pagava les factures. I això és per l'infrafinançament crònic que té la Generalitat de Catalunya respecte no només al servei de dependència, sinó a tots els serveis.
Però José Manuel Ramírez diu que això no és una explicació pels números que tenim.
La gente que gobernaba, antes por lo menos, de este tema no tenía ni idea. Y segundo, le importaba muy poco el sufrimiento del rostro humano de la gente que se moría. Porque yo he estado compareciendo dos veces en el Parlamento catalán. Y las dos veces a mí me contestaban: cuando seamos país, no morirá nadie. Digo, sí, mientras tanto, que se jodan los 69.770. No lo puedo entender. Es decir, yo entiendo todas las excusas. La falta de presupuesto, que no ponen el 50%, que eso no es así. Pero bueno, habrá habido unas inyecciones económicas tremendas. Mama, cold-hearted
child, tell me how you feel. Els últims anys s'ha fet un pla de xoc del govern central per revertir la situació de la dependència i aquí no s'ha notat.
El gobierno de España ha incrementado en 2021-2022 el presupuesto a Cataluña en 256, en más de 250 millones de euros. Pero eso no se ve en los objetivos del plan de choque. Cataluña sigue teniendo una auténtica catástrofe en lo que es el desarrollo del sistema de atención a la dependencia por la desidia e impericia de los gobiernos anteriores.
La comparativa amb altres territoris és clara.
Pero hay comunidades autónomas como Castilla-León, como Castilla-La Mancha, como Aragón, como Cantabria, como Navarra, que están por debajo del 5% del limbo de la dependencia. Y Cataluña lo tiene multiplicado por 5 por 6. Cataluña ha recibido proporcionalmente el mismo dinero que esas comunidades autónomas. No hay excusa. En el año 2022, que es el último dato oficial, en Cataluña fallecieron, y este es el dato que se tendría que tatuar en la piel el presidente de la Generalitat, 13.801 personas en las listas de espera de la dependencia. Murieron sin ser atendidas. Cada 40 minutos fallece en Cataluña una persona que està en la llista d'espera de la dependència.
I cada 7 minuts es mor un català. Dir això és una mica demagògic, no? És veritat, si agafes i divideixes el número de la llista d'espera, era això. També és veritat, i això ho ha explicat el conseller, jo també ho he explicat en seu parlamentària, que d'aquesta llista d'espera, que és molt gran, no?, són 70.000 persones que estan en llista d'espera, hi ha 24.000 que són falses. Són falses en el sentit de que són persones que ja no haurien d'estar en la llista d'espera. Són persones que han desistit del procediment, se'ls ha denegat perquè no complien, etcètera, però que no s'ha actualitzat correctament la base de dades que té l'Imserso, que és la que publica les dades comparatives entre les diferents comunitats autònomes.
Torrents també analitza les 17.000 persones que consten que estan esperant plaça per a una residència.
Que estiguin a casa esperant són unes 11.000. perquè has de descomptar les que han renunciat, perquè hi ha gent que està fent cua però perquè vol anar a un lloc determinat. Per tant, no té una necessitat urgent, no?, o imperiosa d'anar a una residència. I després d'aquestes 11.000, moltes, més de la meitat, estan rebent serveis. Phones are fuck.
No one knows where we are. La reducció de la llista d'espera a la meitat a finals d'any és la gran promesa feta per la Conselleria de Drets Socials, liderada per Carles Campuzano. El president de l'Observatori de la Dependència avisa que aquest ritme d'ara és insuficient.
La reducció de Catalunya de la llista d'espera en el último año ha sido aproximadamente de 8.000 y pico personas. Necesitarían 8 años para conseguir al ritmo del último año la plena atenció en esa comunitat autònoma.
Amb l'aprovació dels nous pressupostos, Lluís Torrents és optimista.
Jo crec que ho aconseguirem, Si no és a final d'any, a principis de l'any que ve, però és igual, no? Per un tema dels tempos de la contractació i tot el que passa, no? Però diríem, l'objectiu és molt clar, tenim l'organització alineada, tenim un conseller hiperactiu i superdefensor d'això, i és un compromís que té. També tenim llista d'espera amb discapacitat, hem de veure com ho abordem. I després, bueno, ja ho he dit, no? Salut mental, tots són temes que estan molt relacionats entre ells, no? Perquè estan molt, molt creuats. Per tant, hem de tenir una visió holística de futur que passa per això, per la desinstitucionalització, per reduir les llistes, per garantir la qualitat, els drets de les persones que tenem.
José Manuel Ramírez, que també és president de l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials, demana mesures contundents i urgents.
Catalunya invierte por debajo de la media estatal en el sistema de la dependencia en gasto por habitante. La media estatal de gasto por habitante está en 163 euros y en Cataluña es de 150. Es decir, tienen que poner dinero. La segunda es, tienen que legislar para que esa burocracia que existe en la ley de dependencia, que es uno de los graves problemas que tiene la ley de dependencia, pueda generar procedimientos más ágiles para que la gente no espere lo desesperante que es esa cifra de casi un año de espera para una prestación de servicio.
Torrents, des de la Generalitat, apunta alguna de les mesures que s'estan treballant per millorar la situació i explica com s'ha reduït el temps d'espera.
Mira, l'última que he rebut de l'Inserso, 294 dies, tot el procediment. O sigui, des que tu sol·licites fins que tens el PIA amb l'assignació de servei, que és quan arranca el servei, que tens el PIA acabat, però estàvem en 410 a l'agost del 2021. Esperem millorar-ho. Estem treballant molt intensament amb els ajuntaments, no? Perquè aquí hi ha una part que depèn de nosaltres, que és la valoració de grau, però després hi ha la part del PIA, que depèn de les àrees bàsiques. Llavors, aquí estem treballant molt intensament per millorar també, acompanyar a les àrees bàsiques de també ser més eficients amb el model. Si aconseguim que els PIAs es facin abans, automàticament, i amb els diners de nous que tenim, no? Amb els recursos addicionals que tenim, doncs, òbviament, els hi posarem nous serveis i prestacions i, per tant, baixarà la llista d'espera.
Un altre mecanisme és canviar el model de residències.
Per un costat, convocarem 1.300 o 1.400 places noves de concertació, incrementarem la prestació econòmica vinculada, que vol dir que és una subvenció que donem a les famílies perquè puguin triar la residència que volen. Però nosaltres ara tenim 1.500.000 de persones més grans de 65 anys. A l'any 2050, les previsions que ha fet l'Institut d'Estadística de Catalunya és que seran 2.500.000. L'estratègia que està plantejant Europa, que està plantejant l'Estat espanyol i que nosaltres acceptem i estem d'acord, és que hem d'anar cap al model de desinstitucionalització. La gent gran, encara que estigui fotuda, ha d'estar integrada amb el seu entorn on ha viscut tota la vida, etc. No tenir-los amagats i amb un règim de visites.
Altres estratègies passen per modernitzar el servei d'atenció domiciliària o la creació de l'Agència d'Atenció Integral Social i Sanitària. Mentrestant, però, el temps corre i hi ha gairebé 70.000 persones que continuen sense rebre una prestació que es toca per llei.
Solidaris. Mercè Folch.
Tal com explicava Lluís Torrent, secretari d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat, a Catalunya hi ha 1.500.000 de persones més grans de 65 anys. L'any 2050, segons dades de l'EDESCAT, seran 2.500.000. Aquest col·lectiu, tot i ser cada vegada més nombrós, continua sent un dels grans oblidats del sistema. El pas dels anys, fer-nos grans, la vellesa en definitiva, ens pot convertir un dia tots en persones dependents. Si a la vulnerabilitat de l'edat s'hi suma la malaltia, és indiscutible que tots necessitarem ajuda. Aquest és el cas de la Maria Jesús Martínez, de 88 anys. La Mònica Roca ha parlat amb la seva filla, la Montse Barcón.
Montse, gràcies per voler-nos explicar el cas de la teva mare. Què li passa?
És el cas de la meva mare, però va ser el cas també del meu pare. Va ser un doble cas, perquè el dia que la meva mare, d'aquí poc farà 2 anys, li agafa un ictus, descobrim la realitat d'aquella casa, que és que la meva mare estava aguantant, resistint i una mica amagant una situació de demència d'ell. Crec que no eren conscients de com estava el meu pare.
Entenc pel que expliques que no vau tenir cap avís previ.
Jo vaig sortir del Sant Pau un dia amb, amb uns fulls que em va donar la treballadora social i em va dir: comença ja això, aquest procés pels teus pares, és la llei de dependència, et determinarà el grau de discapacitat dels teus pares, posa-t'hi ja, perquè això acostuma a trigar un any. En el cas del meu pare, ja no hi vam ser temps. Clar, estàs parlant de processos d'un any de gent gran, de gent de 89, 88 anys. Bé, en el cas del meu pare ja no vam arribar. I en el cas de la mare, com et dic, han passat 2 anys i a dia d'avui encara no he rebut cap tipus d'ajuda. Després d'un any llarg, quan ja vaig tenir el grau de dependència d'ella, que era el màxim, perquè va quedar molt tocada de l'ictus, després d'aconseguir hora amb la treballadora social mesos, després d'aquest full tan esperat, et diuen ja tens 3 camins. Una residència, un centre de dia, unes hores d'ajuda, unes hores d'algú dependent, 24/7. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any. Unes hores. O també es va obrir una via que és, si teniu contractada una cuidadora per empresa, com era el nostre cas, doncs us doneu una ajuda que em sembla que eren 200-300 euros al mes. Que si ho poses al costat dels 2.000 molt llargs que val una cuidadora, doncs dius, bueno, ja és algo. No arribes, però és algo. T'agafes a qualsevol morralla, diem-ne, perquè, clar, tota la resta ho has d'afrontar tu o el teu familiar.
I decidiu demanar aquesta ajuda?
Vaig a parlar amb l'empresa i, oh sorpresa, el tipus de contracte, pitipi, pitipi, no. Em queda la residència. Escric a la residència pública del meu barri. Bé, que sàpigues que ja prefereixo dir-te una miqueta tirant gros, però que sàpigues que potser estem parlant de 3 anys de llista d'espera. Ve sumant anys amb persones grans. És que no té cap sentit.
O sigui que actualment no rebeu cap ajuda?
Cap tipus d'ajuda. Parlo d'ajuda logística i econòmica. De l'altra ni te la cito. De suport emocional, d'alguna conversa, de, ei, com et sents amb aquesta situació? O res, zero. O sigui, estem parlant tot de coses pràctiques, de papers i paperasses i dificultats administratives i de temps d'espera completament demencials si estem parlant de la gent gran. No et queda més remei que pensar com es valora en aquest país la gent gran? Què esteu fent amb la gent gran? Què passa? Que no són productius? Ja no interessen? Els arraconem? I jo tinc sort, perquè tot el que ens falta perquè la meva mare estigui ben cuidada ho podem assumir més o menys nosaltres. Jo tinc sort. Què passa amb la gent que no té aquesta possibilitat econòmica? Perquè és la majoria. Perquè ja heu vist com estan els sous, heu vist com està el preu de l'habitatge, heu vist com està la inflació, com està el mercat laboral. No estic parlant de poca gent, estic parlant de la majoria. Com pot ser? Què et dona a pensar també? Que ja sé que és una mica paranoic, potser, però dius, és que ho fan expressament. Per què aquests temps tan exagerats, tan dilatats, si estem parlant de gent gran que ho necessiten demà? No demà, avui! Tu tens un ictus i necessites ajuda des del minut zero. No d'aquí 2 anys. És molt cruel. És molt, molt cruel. Un dia, persones que porteu tot aquest tema, sereu vosaltres les persones grans que necessitareu ajuda. Sereu vosaltres. De veritat que m'agradarà que viviu el que es passa quan t'has de fer càrrec dels teus pares. A més, amb la situació que tu tinguis, nens petits, les jornades laborals, tot juntet, sense cap tipus d'ajuda. De veritat, una mica d'empatia. Podeu posar-vos en aquesta situació.
Com us organitzeu a casa vostra per cuidar la teva mare?
Doncs com podem, fent torns amb els germans, amb la cuidadora, perquè descansi, doncs fem torns. Clar, aquesta és una altra. Nosaltres som 3. Ens et toca 2 dies o 3 a la setmana en funció de si et toca el cap de setmana, diguem-ne, no? I doncs un cap de setmana de cada 2, doncs estàs allà, i 2 tardes a la setmana, 2 o 3 tardes a la setmana en funció dels torns, diguem-ne, no? Però ho cobrim nosaltres, però nosaltres som 3, però imagina que ets fill únic, per exemple. O sigui, tota aquesta situació que se'n parla molt poquet, per cert, o sigui, hem de posar més la mirada a la gent gran, hem de posar més la mirada a què passa quan els pares se't fan grans i t'has de fer càrrec d'ells, parlem-ho més entre tots. Però que això no és el que volia dir més coses, que la sensació que et dona d'aquest sistema pervers és que si tu no aportes al sistema diners, si no aportes al sistema no interesses. Quan tota aquesta gent ha cotitzat tota la seva vida, ara és el moment de cuidar-los, ara necessiten el sistema. El sistema et deixa tirat. Tirat. Perquè una llei de dependència que triga mínim un any en dir-te el grau, després ve a totes les passes, ja dic, o sigui, són uns temps demencials. Què t'està dient? El sistema t'està dient, no m'interesses. Ets una molèstia. I m'és igual qui hagis sigut, qui hagis aportat en aquest país, m'és igual. Ens molestes. Ah, i una altra cosa que volia dir. Gent del món, ja podeu començar a estalviar. Estalvieu, de veritat. Tots els, oblideu-vos d'un pis més gran o d'una segona residència. No, tots els diners que pugueu tenir, guardeu-vos-el per la vostra bellesa. Guardeu-vos-el per poder tenir unes cures, Déu no vulgui, que hagueu de necessitar i que tingueu un ictus i que sigueu de parents 24 hores i que us ho hagin de fer tot. Però et pot passar. Que en aquest cas, que tinguis el calaix per poder pagar-t'ho. Perquè o te'n vas a una residència que, bueno, ja no hi entro, en el tema de les residències, a ningú li ve de gust estar en una residència. Ni a cap fill li ve de gust deixar el seu pare en una residència. Hem vist amb la pandèmia que ha passat. Parles amb la coordinadora de residències i t'expliquen coses, no totes, eh? No vull criminalitzar el sector, però tranquil·la, no hi vas.
Com la veus a la teva mare? La teva mare és conscient de la seva dependència?
Clar, ella s'hi troba cada dia. O sigui, és el topall continu de voler agafar una cosa i no poder, de voler aixugar-te per anar al lavabo i no poder, de voler expressar-te i no poder, de voler entendre'm i no poder. És cruelment evident.
Ella n'és conscient d'aquesta limitació?
Sí, perquè plora, s'enfada...
I quina cura necessita? O sigui, a part de la companyia, que necessita tota persona, la persona que està amb ella, què és el que li ha de fer o què és el que ha de fer?
Tot, absolutament tot. La higiene, el menjar, vestir-se, sortir al carrer, tot el que et puguis imaginar. Tot, absolutament tot.
Acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Sam Maceda i Ricard Luque. Gràcies per seguir-nos a l'antena i en podcast. Fins aviat.